més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Tres partits, tres mostres a casa i tres duels amb el mateix patró. Amb resultats diferents, però amb un guió similar. Domini altern, però majoritàriament arlequinat. Tot i això, ocasions clares també a la teva porteria. Amb sortides a la contra del rival, bon joc per moments. Primer gol del partit pels de casa i ocasions després de sobres per matar l'enfrontament. I com que no es tanca, al final, a patir. El dia de la Morevieta amb empat i en surt final que podria haver estat perfectament l'1-2. Contra el Cornellà i el Calahorra, afortunadament, amb els 3 punts quedant-se a la nova Creu Alta per a la Baja, el balanç remarcable, destacat, positiu, de 7 punts de 9 possibles com a locals. Això sí, contra rivals que estan cridats a lluitar de mitja taula cap avall. Aquests 3 primers tastets que dèiem ens han servit per veure ja el millor i el pitjor de l'equip de Gabri, un conjunt divertit, entretingut de veure, que proposa, que genera, però que també deixa massa espais al darrere i això converteix a vegades els partits en un perillós joc d'anades i vingudes, de domini arlequinat, però contres clares del rival. L'equip és jove i encara està per fer. En aquests 3 primers partits de locals s'ha vist ja. La signatura pendent aquí és rematar els partits per evitar patiments, però també us dic que ja ho signo anar guanyant d'un en un, en un en un cada 15, d'un en 0, volia dir, a un a 0, cada 15 dies, sumant els 3 punts, 3 victòries que podrien situar el Sabadell ja una miqueta més amunt fins i tot del que està ara mateix. Ja hem vist les virtuts i les carències d'aquest centre d'esports i ara el que toca és millorar el rendiment fora de casa contra una UDE Logroñés que pràcticament calca els números sabadellencs però que està cridada per recursos i per plantilla a estar més amunt i que, per cert, els números que ha fet els ha fet a la inversa, sumant més fora a les Gaunes que no pas a Logroño.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tindrem temps de parlar de la UDE Logroñés a mesura que avanci la setmana. De moment, una abraçada des del control de so del Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
El Real Madrid s'ha endut la Supercopa de bàsquet. Els blancs van superar ahir el Barcelona a la pròrroga del primer clàssic de la temporada per 89 a 83. Eliud Kipchoge ha tornat a batre el rècord del món de la marató. A Berlín, l'atleta kenià ha fixat la nova marca en 2 hores, 1 minut i 9 segons, és a dir, mig minut menys que l'anterior plusmarca, que també era seva. Remco Evenepoel ha guanyat el Mundial de Ciclisme de Wollongong. Amb només 22 anys, el ciclista belga aconsegueix el mallot de l'Arc de Sant Martí, acompanyat al podi pel francès Laporte i l'australià Matthews. Parlant de ciclisme, el Movistar ha anunciat les últimes 4 curses d'Alejandro Valverde abans de la seva retirada. Seran a Itàlia, la primera de les quals aquest dijous la Copa Agostoni i el comiat definitiu el dia 8 d'octubre a Lombardia. Avui es disputen 7 partits de la Nations League de futbol masculí, entre els quals l'Anglaterra, Alemanya o l'Hongria, Itàlia. Ahir Croàcia i Països Baixos van classificar-se per la final a 4. Demà la selecció espanyola haurà de guanyar a Portugal en l'última jornada si vol ser-hi. I per últim, en tennis, la Laver Cup va ser per l'equip de la resta del món que va batre Europa amb el triomf de Tiafoe sobre Tsitsipas. La resta del sumari.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem el postpartit del triomf d'ahir per la mínima 1-0 contra el Calahorra, escoltant entre d'altres a Gabri i a Dan Gurdiel, un petit tastet d'un dels temes del tribuna preferent d'aquest vespre, de la seguretat a la nova Creu Alta i també atenció a l'estat de la gespa de l'estadi creualtenc, a més de Oar Gràcia, waterpolo o natació, entre d'altres.
L'actualitat de la Primera Federació.
Repassem una mica la classificació. El Sabadell és de 0 ara mateix, a 2 punts de la Societat Deportiva Logroñés, que tanca el play-off, i 3 per sobre del Bilbao Atlètic, que marca el descens. El Collano i Barça Atlètic, els únics que no coneixen encara la derrota. L'equip del Collao, líder amb 13 punts, va guanyar el Real Unión a Irún, a Estadio Ungal, i el filial culer, 11 punts, 2 menys, va superar 2-0 al Real Murcia. I, per cert, incidents violents a Cornellà quan un grup d'ultres de l'equip local esperaven els autobusos d'aficionats del Castellón amb pals i bats de beisbol.
La notícia curiosa.
El ciclista Van Der Poel, 1.000 euros de multa i pot tornar ja cap a casa després de l'incident de la nit prèvia al Mundial de Ciclisme. Per si encara no sabeu què va succeir, va passar-se la nit detingut a Austràlia. Ell dormia a l'hotel quan un parell d'adolescents van picar la seva habitació de matinada. El neerlandès va sortir i les noies l'acusen d'agressió, de violència. Gairebé sense dormir, va arribar a disputar el Mundial, però es va retirar als pocs quilòmetres. En primer moment, li van retirar el passaport durant 6 setmanes, però finalment aquesta última hora el deixaran tornar ja a Països Baixos.
De quin partit no estarem pendents?
A Blanes, avui a les 4 de la tarda, amistós entre les seleccions femenines sub-17 de la Xina i de Suècia.
I a les xarxes socials.
Recordem el que ja dèiem la setmana passada, el viatge organitzat per dissabte a les Gaunes, 45 euros. Entrada més autocar, 15 només l'entrada. Ho trobareu a les xarxes socials del Sabadell.
Avui celebra el seu aniversari
un exarlequinat que va passar sense pena ni glòria per aquí, Aridai Cabrera.
L'enquesta.
I acabem preguntant-vos com cada dilluns qui va ser el millor ahir contra el Calahorra. Fins les dues, l'MVP obert amb aquesta etiqueta MVP946 a Twitter.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Dilluns, dia 26 de setembre, un dilluns que ens deixa un Sabadell desè classificat. He dit novembre o he dit setembre? No ho sé. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
He dit novembre o he dit setembre?
Diria que has dit setembre, però no em facis massa cas, no té sentit.
Doncs vinga, va, així comencem amb bon peu la setmana. El Sabadell desè, el Sabadell més a prop ara mateix, tot i que segurament sigui anecdòtic, de la part alta que de la part baixa en quant a punts. Un puntet de diferència entre una cosa i l'altra. A dos del play-off, tres per sobre de la zona de descens. I sobretot un Sabadell prou solvent a casa, tot i que amb guions molt similars, ja no només de la victòria contra el Cornellà, sinó també de l'empat contra la Morevieta. Tres partits que, en qüestió d'un meset que portem de competició, ens deixen un regust amb matisos, amb rivals diferents, amb resultats diferents, però sensacions molt similars, Sergi.
Sí, sensacions d'allò d'haver vist el mateix partit gairebé en tres ocasions ja, perquè si la victòria contra el Cornellà ens va servir per dir el partit va ser pràcticament calcat el de la Morevieta, amb l'única diferència que es va acabar guanyant, afortunadament aquesta vegada havia sortit cara i s'havia guanyat, el d'ahir recorda i molt el del Cornellà i, per tant, de retruc també el de la Morevieta. Dic que més el del Cornellà perquè, evidentment, el resultat va ser el mateix, aquesta victòria per la mínima 1-0 i, al cap i a la fi, que és el que importa, aquests tres punts que es van tornar a quedar al temple. Però sí que, en quant a sensacions, aquella bona sortida de l'equip, bons primers minuts, gol a l'inici de la segona meitat, en un running gag ja que s'ha convertit en habitual, que és que el Sabell marca entre el 47 i ara ja i el 51, en aquest marge de 4 minuts estan arribant als gols del conjunt de Gabri García, té ocasions per rematar la feina, no remata aquesta feina, es fallen ocasions, Adri, molt clares, i acaba passant doncs, que tens uns últims minuts, que vulguis o no, ni que sigui per l'empenta a la desesperada dels rivals, doncs pateixes més del que hauries de patir veient quin és el global de l'enfrontament.
Especialment curiosa la dada que deia el Sergi, tots els gols del Sabadell arriben en el mateix tram, tots, sense excepció, i al final un Sabadell que sempre marca. Aquesta temporada portem un gol per partit, però sempre acaba sucant l'equip de Gabri, potser per oposició al que teníem fins ara en el tram final de la passada temporada. Els partits amb Pedro Munitis com a tècnic del centre d'esports eren partits més tancats, més de control, més d'una tàctica potser més rígida, sense tantes alegries en atac, però per contra amb el cadenat posat a la porteria, i en canvi, insisteixo, que potser per oposició, però veus els primers 5 partits de l'era Gabri García i és entretingut de veure l'equip. O sigui, és divertit a l'hora de proposar, però a la vegada és un patiment per, en segons quins moments, les contres, sobretot, que et tiren aquí a casa i que provoquen situacions realment molt clares de gol, com les que va tenir, sobretot, ahir focalitzades en una persona, diria jo, afortunadament, com és Toni Gavarre, que continua amb la pólvora mullada.
Sí, aquesta sensació que el rival amb molt poc, no?, que es diu, amb molt poc i amb una idea molt bàsica, que és la de recuperar ràpid i jugar molt ràpid en vertical a buscar porteria rival, t'acaba agafant i et posa massa contratemps, molts més dels que hauries de tenir. Ahir algú del club em deia, és una sensació d'alegria per haver sumat els 3 punts, però amb aquest punt de neguit de no ser tu el que has controlat realment el partit, que no l'has portat tu per on volies, sinó simplement se t'ha donat una situació que, per sort, com diem, tant el dia del Cornellà com ahir, van acabar amb victòria arlequinada. Per anar posant una miqueta de fil a l'agulla i per tornar a recuperar algun dels moments, algun dels fragments del que va donar de si la roda de premsa de Gabri García, començarem precisament per aquest punt a millorar o punt a corregir, que és que partim d'una base d'enfrontaments molt semblants, amb un guió de partit molt similar en els tres que s'han jugat fins ara a l'estadi de la Nova Creu Alta, però insistim, no s'ha rematat la feina i aquest és clarament, diu Gabri, un dels aspectes a solucionar.
Estem entrant bé als partits, les primeres parts són fases de dominar i bueno, madurar el partit, després sembla que les segones, pues, bueno, fiquem aquesta marxa al principi de la segona, ens acabem avançant i acabem pues, traient pilotes com podem, a nivell físic també pues, baixem un pèl per també l'esforç de ser constantment un equip que vol pressionar alt, per tant a vegades també això ho acabes una mica pagant i bueno, millorar aquests minuts, evidentment que hem d'intentar ser un equip que durant més fases del joc pues, sigui més dominador.
Parlava de virtuts i carències a l'inici del programa, ho podríem focalitzar en una persona també, tant una cosa com l'altra, en aquest tram de rematar els partits, en concret el d'ahir, que és el de Juan Delgado, que al final és veritat que et dona una brega, una lluita, acaba fos el partit, és veritat que a l'esquena dels centrals es va fer un fart ahir de tenir situacions de gol, que es treballava ell solet, amb desmarcades a l'espai, que ell trobava el forat per encaminar la porteria de Miguel Martínez, en canvi després, clar, quan falles tantes ocasions tan clares, també quedes una mica assenyalat, no? I a l'hora de no poder sentenciar el partit i tenir un final d'enfrontament mínimament tranquil, còmode, amb un marcador que no sigui tan just, ahir va faltar una altra vegada, i en aquest cas, focalitat en la figura de Juan, altres dies ha estat amb un altre jugador, però aquest punt d'encert, algú dirà, home, també va tenir, per exemple, Armando una molt clara i fa mitja volta després, no? O no vam jugar Sergi García, em refereixo, amb Eudald Vergés, aquella última jugada que també hauria suposat el 2-0. Però en línies generals la sensació és aquesta, que acabes patint quan has generat ocasions de sobres com per no fer-ho.
Sí, patir en excés, no?, el que estem dient. Patir en excés, en aquest cas, per acabar de rematar aquesta feina. Vam trobar un Gabriel en aquest sentit, no massa capficat amb aquesta història, eh? Sí que l'hem sentit dir que, evidentment, és un aspecte a millorar, sí que és un aspecte doncs, a revertir, però que sense això es converteixi ara en una obsessió perquè està convençut el tècnic de Sallent que segur que amb el pas de les jornades aquest aspecte s'acabarà millorant i solucionant.
Jo crec que això és un tema més de moments, de confiança. Hem de creure que Juan un altre dia la ficarà, aquestes dues que ha tingut, i l'Armando, l'altre, que quan arribi davant del porter no s'espanti i que l'acabi, i coses així, no? Vull dir que bueno, jo crec que tampoc ens podem ni preocupar ni ficar ni amb aspectes defensius, sinó intentar millorar-los, lògicament. Però sobretot aquest que dius, és, jo crec que és més un tema de moments, no? De confiança, de moments, i poca cosa més.
També vaig tenir la sensació que en això de qüestió de confiança i de moments, el Calahorra porta com una llosa a sobre allò de no marcar, traient el penal que va materialitzar contra el filial de la Real Sociedad, allò de no guanyar, perquè evidentment si només has fet un gol en tota la temporada i va servir per empatar, doncs la resta de partits és impossible que hagis guanyat, i segurament la sensació avui a la ciutat de La Rioja sigui un cop més n'hem tingut, i aquest punt de falta de confiança també es va notar ahir a l'equip visitant.
Sí, i per no restar-li tampoc cap mèrit al rival, com estàs dient, eh? Aquesta sensació de que encara no ha guanyat, només ha sumat aquests 3 punts en forma d'empats en les primeres 5 jornades. De fet, allò, curiositat o no, perquè només són 5 partits els que es porten disputats, però és el nou QE d'aquest grup 2 de la primera federació al conjunt de La Rioja, i malgrat això va donar sensacions, allò que es diu en castellà els destellos, alguna espurneta d'haver pogut fer més mal al Sabadell, unes vegades per falta de punteria, afortunadament, de Toni Gavarre, i les altres per falta d'aquest punt de confiança d'haver-se cregut que podien haver-li fet una mica més de mal al Sabadell. Sigui com sigui, en el vestidor del Sabadell van voler també donar-se un punt de mèrit per haver pogut guanyar, en aquest sentit, a un partit com el d'ahir davant el Club Deportivo Calahorra. Sentirem només un petit tas, en aquest cas el de Dan Gurdiel, un dels protagonistes del partit, un dels destacats del partit, d'un xut seu va acabar naixent el gol d'Àlex Gualda, però parlant una miqueta d'aquest aspecte, no? Estaven avisats ja a la prèvia, també ho va dir i ho va tornar a reincidir ahir Gabri, que ell havia avisat de les qualitats del Calahorra i ahir ningú no va sentir-se decebut pel que van veure.
Sabíamos también el equipo que teníamos enfrente, equipo que sin balón se encuentran también ellos cómodos, que hacen daño en transiciones, un partido de lo esperado. Sí que es verdad que también tuvimos opciones para poder matar el partido. Estaría bien que mejoráramos en esa situación, pero bueno, también el equipo sacando cosas positivas, pues sabe sufrir, sabe al final aguantar los partidos y ese es el objetivo, sumar de 3 en 3.
Un quart i 5 minuts de dues d'aquest dilluns, ara sí que ho direm bé segur, a la primera, 26 de setembre. A tot això, clar, estem dient tot això, potser ens estem tornant una mica delicats o siberites, però l'equip porta un 7-9 a casa, o sigui que al final no ha perdut, gairebé no ha encaixat, traient el gol de la primera jornada contra la Morevieta, dues porteries a 0 consecutives. I aquest doble rendiment del Sabadell a casa o fora que s'està notant també, no? Perquè venim de parlar una altra vegada que contra l'Alcoyano, Alcoyao, es van repetir alguns dels problemes de Castalia, tot i que mitigant bona part, perquè al final a Castelló el paper va ser el que va ser del Sabadell, però en canvi a casa, tot i repetir aquest guió, tot i fallar ocasions, tot i perdonar la sentència, l'equip està oferint, com a mínim en quant a rendiment, un molt bon bagatge, 7 punts de 9 possibles. Al final, Sergi, això no sé si és un tema de jugar a casa o no, si és una qüestió del perfil de rivals que ha vingut aquí, que també es deu notar, no? Morevieta, Cornellà i Calahorra sobre el paper no són equips que hagin d'estar a la part alta de la classificació. Tu per on creus que passa la clau de tot això?
Doncs mira, per fer un anàlisi bàsic, direm que t'han visitat tres equips, com dius, d'una zona mitja baixa, en el cas de Cornellà i Calahorra, clarament ara com ara baixa, tot i en aquest cas els punts que han anat sumant el Cornellà a les últimes jornades, sobretot a casa, i un punt important davant el Castellón, i per contra, diguem-ne, que has visitat dues places complicades. D'entrada, anecdòtic o no, la casa del líder, de l'Alcoyano, i de l'altra, un camp que ja s'intueix i es presumeix també complicat, sempre, històricament, i aquest any també, com és el del Castellón. De tota manera, com diem, cal veure que davant d'aquesta nova sortida, diumenge, dissabte que ve, per ser més exactes, el nou a les Gaunes davant la UD Logroñés, davant la Unió Deportiva, el Sabadell es trobarà amb una circumstància curiosa. No ha sumat cap punt a domicili encara, per contra, visitarà un equip que encara no ha sumat cap punt com a local. Ha perdut contra Bilbao Athletic i ha perdut davant el derbi, ara fa una setmaneta, davant la Societat Deportiva Logroñés. Oportunitat, de nou, de veure com competeix i quines sensacions veiem. Si les de l'Alcoyano, que van millorar una miqueta, les del Castellón, o directament ens hem de remuntar a la jornada 2 davant el Castellón, on l'equip, la veritat, és que va donar una sensació pobra, en aquest sentit, per afrontar-ho. Veurem quina versió i quina és la capacitat real de competir que té aquest centre d'esport Sabadell, que, com deia i Gabri, té molt camí també, en aquest aspecte, molt camí també a millorar.
Hem de treballar amb aquest aspecte de ser un equip, sobretot que comenci millor fora de casa. No sé, bueno, som un equip que a casa i a fora donem dues versions, les primeres parts molt diferents, i aquesta és l'assignatura de cara a la setmana que ve, de veritat, fora de casa, ser capaços de sortir com hem sortit avui, amb aquesta energia, amb aquesta intensitat, amb aquest farem això i sortirà, no? Determinació, diria.
crec que era el José de Besa, que ahir ens escrivia a través de Twitter i que ens deia, és curiós, perquè clar, deia el Pau Vituri, que ara de seguida el saludem, el Sabadell en joc, porta a la UD Logroñés el mateix camí fet que nosaltres en quant a punts. I és veritat, o sigui, són vides paral·leles, però creuades. O sigui, el Sabadell fora de casa porta dos desplaçaments seguits de 0 de 6, de no puntuar encara, i com deies tu, va perdre el derbi de Logroño, va perdre també contra el Bilbao Athletic. És curiós que porti 7 de 9 fora de casa l'equip d'Albert Aguilar i que, en canvi, a les Gaunes no s'hagi estrenat encara.
Sí, i això el que obliga és que segur que aquesta estadística s'ha de trencar sí o sí aquest proper cap de setmana, perquè o un o els dos...
No, hi ha una que no.
Home, però
sí, el que es pot mantenir és que els dos continuïn amb els mateixos camins
sí,
paral·lels.
Però la de puntuar...
Això sí, no, clar.
Han de puntuar per nassos.
Això segur.
Però... O un, o l'altre, o tots dos.
Però podria... pot ser que acabem el partit amb els mateixos números clavats i empatem.
Això sí, clar, amb 8 punts sí, i amb una sensació d'un de no haver guanyat encara a casa i l'altre de no haver guanyat encara a domicili, però com a mínim haver puntuat els dos, que fins ara no han aconseguit cap dels dos, ni una a les Gaunes, ni l'altra fora de l'estadi.
Peatges d'ahir, recordem, ahir César Morgado reapareix, tenia una petita molèstia, una petita tendinitis ja prèvia fins i tot, que no té relació directa amb la lesió greu que havia sofert, i per si algú com nosaltres, per exemple, en el directe, estava una mica preocupat per aquella jugada en la que sembla que se li queda una mica clavada la cama a la gespa, simplement se li va carregar una mica el bessó per la fatiga acumulada que portava durant el partit, però no hauria de tenir cap mena de problema. Demà mateix juga contra Togo la Guinea Equatorial de Joanet López. L'endemà viatja cap a Sabadell. Veurem si amb aquestes una o dues sessions d'entrenament entra i amb quin rol a la convocatòria de Gabri de cara al partit a les Gaunes. I sobretot l'expulsió d'Àlex Sala, que per mi, sincerament, va ser dels millors, si no l'MVP del partit directament. Un, podeu dir-hi la vostra, per cert, a MB-P946 a Twitter, i trieu el jugador més destacat d'aquest partit d'ahir contra el Calahorra. Però clar, problemes de joventut. Destacaven durant tot el partit i ho van fer després. A la roda de premsa amb Gabri, que és un jugador que no sembla ser tan jove pel punt de veterania i de saber fer que té. En canvi, després sí que li va penalitzar, Sergi, amb aquesta jugada de l'expulsió. Minut 88, ja no és que deixis l'equip 7 minuts, els 5 d'afegit més els 2 que quedaven amb un de menys, és que ja no vas a Logroño.
Sí, i és una baixa sensible veient com a mínim com estan sent les últimes convocatòries o els últims 11 de Gabri García en l'aposta, en aquest cas amb el jugador cabanenc. Però bé, el que diem, amb aquesta intensitat amb la qual juga té la part molt positiva i també, doncs, a vegades segurament penalitzarà, com ahir va ser el cas, veient de manera innecessària, anem a dir-ho així, aquesta segona targeta groga que, insistim, el privarà de ser de la partida dissabte davant de la Unió Deportiva de Logroñés.
Ara parlem de la gespa, que ha estripat una mica el guió que teníem previst. Abans una més sobre el tema d'anar fora de casa, perquè al final, en general, el calendari fa pujada, perquè no vull caure en el típic tòpic aquell de no, és que ara és el turmalet de la temporada, etc, però només cal veure el perfil de rivals. Insisteixo, no avui, sinó fa 5 setmanes. Quan va començar la Lliga, sobre el paper la UD Logroñés havia d'estar dalt, després vindrà l'Eldense, que ve d'una categoria inferior però que se'ls ha gastat, aniràs al Barça Atlètic, que tots coneixem el perfil de filials que acostumen a fer a Can Barça, et ve Intercity, 3 quartes parts del mateix del que dèiem de l'Eldense, i acabem a la Nucía, aquests 5 partits, si m'apures, després ve la Real Sociedad B, que ve de segona divisió, vaja, un mes i mig de competició, sobretot en les sortides, que fa pujadeta, eh?
Sí, aquesta visita, com dèiem, a l'UD, després vindrà el Johan Cruyff, amb el que sempre suposa, tot i el precedent més recent de la temporada passada, amb aquella victòria 0-2, amb Pedro Munitis a la banqueta, visitar el Johan Cruyff per jugar contra el Barça Atlètic, i després la sortida a la Nucía. Són aquestes 3 sortides, per no anar molt més enllà en el calendari, que li venen immediatament al Sabadell, i que exigeix aquest plus de, valgui la redundància, d'exigència als jugadors. Deia Gabri de sortir sense complexes i tampoc d'entrar massa en debats de pressupostos, de plantilles. Ja sabem quina és la realitat del Sabadell. És una realitat amb la qual s'ha de jugar tot l'any, tota la temporada, i que, per tant, no podem estar donant-li voltes cada 15 dies a si la sortida serà més o menys complicada, veient el nivell que et trobaràs davant.
Estem creixent com a equip i, per tant, amb tot el amb respecte, evidentment, però sense por a cap pressupost ni a cap equip. Al contrari, donar guerra el màxim possible i al final ha de ser una motivació. Més que una cosa que ens resti, jo crec que al final ens hem de prendre com una cosa més que ens motivi, no? Aquests equips, enfrontar-nos a aquests equips. Per tant, cap problema, al contrari, encantat de poder anar pues, al Johan Cruyff, a les Gaunes, camps que jo crec que a tots ens agrada jugar. Per tant, això ha de ser més motivant que no cap altra cosa.
Va, que anem de seguida a la nova Creu Alta amb aquest tractament que s'està fent a la gespa. Abans, Sergi, ni que sigui a moda d'agenda, com que canvia la setmana, deixem ja allò que dèiem abans de la lògica de les setmanes de segona B, de diumenge a diumenge, com el programa aquell dels 90, sinó que ara juguem en dissabte, i per tant això altera tots els plans.
Sí, i ara de seguida el Pau Vituri explicarà el perquè d'aquesta agenda que repassaré, però demà torna l'equip a la feina, ho farà entrenant-se a l'Olímpia. Per tant, de fet, serà l'única sessió preparatòria aquesta setmana a la ciutat esportiva del Sabadell. Dimecres i dijous a Sant Oleguer i divendres al centre del rendiment. Tot això en aquesta setmana, que, com dius, és especial pel fet de jugar dissabte. Per tant, no hi haurà entrenament com a tal el propi dissabte, ja que l'equip viatja el divendres mateix cap a la capital de La Rioja. La cita d'aquesta sisena jornada, dissabte, dia 1 d'octubre, per cert, celebració en aquesta casa dels 21 aniversari de Ràdio Sabadell, a les 6 i des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc.
Has vist la gespa de les Gaunes?
He vist la gespa de les Gaunes en alguna imatge, sí.
I no. Anava a dir si està millor o pitjor que la nova Creu Alta. Simplement et pregunto, hi ha gespa?
Hi ha gespa, hi ha gespa.
Ja és més
no,
que...
no és que estigui molt brillant, perquè a més també aquella la castiga ni molt amb el fet de jugar cada 15 dies o bé la Societat Deportiva o bé la Unió Deportiva, però ara com ara fa una miqueta més de patxoca que la de l'estadi.
És que la de la nova Creu Alta hi ha zones que directament és un sorral, en comptes d'haver-hi verd. Pau Vituri, com estàs?
Què tal, Adri, com anem?
Avui ens fas un petit spoiler del que tindrem a quarts de vuit del vespre al Tribunal Preferent, no?
Sí, ho prometíem ahir ja el Sabadell en joc i...
No vull entrar en el terreny. Promeses del Tribunal Preferent. No em posis el carmelet.
Algú ha de venir amb una campaneta.
Sí, jo portem la campaneta...
Però vens avui o no?
No, avui no.
Doncs la setmana que ve.
Vinga, tinc més marge per comprar-li, llavors.
Tens tota la temporada.
No, si és per tocar la campaneta i que facis la jaca, vinc, o sigui, m'escapo. No em forceu massa la màquina.
Va, promeses. Sí. La d'avui, aquesta sí que la compleixes, eh?
Perquè vam dir, si us sembla, ni que sigui per mantenir l'ordre i no tornar boig al Toni González, comencem pel tema de la seguretat. Doncs això, vam prometre que avui abordaríem aquesta qüestió al Tribuna Preferent, perquè la veritat és que, vaja, no hi ha partit a casa en els últims temps que no s'acabi saldant amb alguna protesta d'algun sector d'aficionats via xarxes socials, o fins i tot una escenificació com vam viure ahir a la primera meitat del partit contra el Calahorra, en la qual directament els Honor 1903 doncs, no van animar durant la primera meitat i van deixar aquest sector, aquest petit doncs això, fileres de seients al gol nord, doncs buides a la primera meitat. Hem anat aquest matí a la nova Creu Alta a parlar amb el director general del club, el Bruno Batlle. Després podreu veure directament les seves imatges en vídeo, les seves declaracions en vídeo al Tribunal Preferent. Però vaja, per abordar aquesta qüestió també, per saber quina és la versió del club. Des del club són conscients, Adri, Sergi, que hi ha casos en els quals doncs, aficionats s'han sentit molestos. Però aquí cal diferenciar dues qüestions. D'una banda, el tema de les banderes, que, si no em dieu al contrari, per qui va la queixa ahir dels Honor?
Bàsicament, col·locar una bandera presumptament sobre una tancada de publicitat i, per tant, haver de retirar-la per un tema de visibilitat del patrocinador que hi havia baix.
Correcte, aquí...
El doblet, eh? Sergi Garcés ha fet el segon. Està fent és aquí que... un petit boicot des de dins.
Això és molt difícil, eh? Doncs el tema de les banderes. Aquí el tema és que tapen els espais publicitaris i diu, ens ha comentat el Bruno Batlle, doncs, que han d'intentar protegir. Perquè al final, doncs, qui paga mana, no? Si el patrocinador, en aquest cas, doncs, paga per les tanques, les han de tenir visibles. Això d'una banda. De l'altra... Hi ha una queixa també bastant estesa en els últims temps de seguidors que diuen que els Mossos d'Esquadra i l'empresa de seguretat doncs és bastant inflexible a l'hora de veure un aficionat que no està assegut al seu seient, que està dret. Aquí, evidentment, doncs, el Bruno Batlle, doncs, ha admès que vaja, que es troben en una situació de... es veuen al mig, directament, no?, d'aquesta problemàtica, que això és una qüestió dels Mossos i de la seva rigidesa, i que fins i tot doncs, han canviat d'empresa de seguretat per intentar fer-ho d'una forma més raonable, ha dit en els últims temps, però... que al final és una aplicació de la llei de l'esport que doncs, fan servir els Mossos. Que, sí, és que els seguidors han d'estar asseguts a les seves cadires.
Al final és com, en segons quins camps i depèn de quins agents són més laxes o no a l'hora d'aplicar aquesta normativa.
Aquí el problema
seria
és que
això, no?
S'aplica la normativa de la llei de l'esport català. Per tant, els Mossos simplement...
Llavors el problema és que no s'aplica a la resta d'estadis o en el mateix estadi en el sector visitant.
Correcte. Però sí que és cert que si ens agafem aquest exemple contra el Calahorra... des d'aquesta setmana s'ha intentat flexibilitzar aquesta qüestió perquè s'entén també que la nova Creu Alta no és al Camp Nou. No hi ha 90.000 persones al Camp Nou. Estem parlant pràcticament que un 20-25% del seu aforament ja hi havia aquest cap de setmana a l'estadi. Doncs això, no passa res si un grup d'aficionats estan drets.
Sí, de fet, ho dèiem la setmana passada a l'Hotel Suís, que entrant des de l'estadi, crec que ho vaig comentar, que just havia hagut una reunió per planificar les mesures de seguretat, tot el pla de seguretat de cara a aquest partit contra el Calahorra, entre Mossos d'Esquadra, l'empresa de seguretat, serveis d'emergència, el propi club, i que la cosa no havia anat del tot bé. No s'havien trobat del tot amb aquesta flexibilitat que diu Pau Vituri, tot i que pot ser que després a la pràctica fossin una mica més laxes a l'hora de prendre mesures o a l'hora de dirigir-se sobretot al soci. El soci, molt dels que es queixa fins i tot de les maneres, sí, ja, no només de l'ordre en si o de la directriu en si, sinó...
D'aquí el canvi de l'empresa de seguretat que dèiem, eh? Segons Bruno Batlle, hi ha hagut menys casos ja en aquest últim partit, i sí que és cert doncs, que han arribat a aquestes reunions que comentava Sergi, fins i tot amb els estaments dels Mossos d'Esquadra per intentar canviar aquesta situació. Escoltem Bruno Batlle, fem un petit tast, dient bàsicament que estan fent dues coses, parlar amb casos individualitzats dels aficionats que es queixen i també, com diem, amb els Mossos per intentar doncs, flexibilitzar aquesta qüestió.
Estem fent dues coses. Per una banda, parlar de forma, doncs, fins i tot diria individual, amb molts d'aquests casos concrets i puntuals que hi ha, perquè entenguin quines són les raons, i en segon lloc, doncs, parlar també amb els màxims responsables de la seguretat, que són els Mossos d'Esquadra, doncs, per intentar flexibilitzar algun dels punts que són de l'aplicació de la llei de l'esport, que ells doncs, apliquen la llei de l'esport tal com és, i creiem que en un estadi com la nova Creu Alta i amb la quantitat de gent que està venint, doncs hi ha punts que es poden millorar o flexibilitzar un punt, i és el que estem parlant amb ells. De fet, hem tingut diverses reunions per això.
Jo insisteixo, Adri, que al final aquí s'ha de diferenciar d'una banda aquesta qüestió amb els Mossos, en la qual el Sabadell, com es diu en castellà, ni pinxa ni corta, i de l'altra, doncs sí que és veritat que estan intentant doncs, protegir el patrocinador, que després hi haurà la queixa de no, si jo he posat la bandera a un espai on no hi ha publicitat. Bé, és el criteri que està fent servir el club en aquests casos.
Doncs això pel que fa a la seguretat, insistim al Twitch de Ràdio Sabadell, o també a l'antena, a partir de 7:45 escoltarem més en profunditat a Bruno Batlle sobre aquesta qüestió. Després està el tema de la gespa que comentàvem ara. Sergi, que estava molt malament ahir, es va veure una altra vegada, i recordem, si no em dius el contrari, que ara mateix a diferència, per exemple, de Sant Oleguer, on tampoc és que la gespa estigui ni molt menys com per tirar coets, però l'estadi del Josep Molins al Sant Oleguer sí que és responsabilitat de l'Ajuntament, sí que és municipal, el tema del manteniment de les instal·lacions a la nova Creu Alta, ara, si no em dius el contrari, correspon al Centre Esports.
Sí, des de l'1 de setembre diria que va entrar en vigor aquest acord, recordem aquest conveni entre l'Ajuntament i el club, on hi havia diferents quantitats també de pagaments i de temes que hi havia en algun cas fins i tot pendent de les últimes temporades. Però una de les contres, per dir-ho així, dintre d'aquest acord és que el Sabadell se'n feia càrrec de tots els manteniments de l'estadi, i entre ells el de la gespa de la nova Creu Alta, d'aquí que hagi iniciat el club aquest tractament al llarg d'aquestes dues setmanes.
No et preguntaré com està, perquè suposo que igual o pitjor que ahir, que ja la vam veure, Pau, però tu has passat per la nova Creu Alta. ja no es torna a trepitjar fins al dia de l'Eldense, per tant, dues setmanes de tractament, i també n'heu parlat del tema.
Sí, literal, eh? Des d'ahir fins al diumenge, diria que és 9 d'octubre, el partit contra l'Eldense a les 4 de la tarda, el Sabadell no torna a tocar la gespa de la nova Creu Alta, perquè es comença aquest procés de ressembra per veure si es pot recuperar, si es pot millorar l'estat de la gespa. Ha dit el Bruno Valla que al final és un tema que preocupa molt el club, i ho atribueix a dues qüestions, sobretot, d'una banda, el tema del drenatge. Ja sabem la història, i gairebé no cal ni repetir-la, que el Sabadell, quan va fer les actuacions per pujar a segona divisió, que va canviar tota la gespa del camp, doncs va fer, no faré servir la paraula low cost, però no va fer la reforma integral del camp perquè tenia un cost molt elevat, i per tant, el tema del drenatge gairebé ni es va tocar. I això, doncs, està afectant i seguirà afectant en el futur. I de l'altra, també, ha comentat el Bruno el tema de les altes temperatures. És cert que venim d'un estiu supercalorós, en el qual, doncs, hem passat 3-4 mesos amb temperatures molt altes, i això, doncs, ha acabat afectant la gespa de la nova Creu Alta, però no només la de la nova Creu Alta. Parleu d'altres camps, evidentment també camps de primera divisió com el Santiago Bernabéu, si bé és cert que és una altra pel·lícula i és un altre món, però que tot això, doncs, ha afectat a la gespa.
Hem de ser conscients que el drenatge, doncs, és el que és i és el que és molt difícil de solucionar, perquè hauríem d'aixecar el camp un altre cop i, bueno, i tenir fer una actuació que és molt més cara del que encara es va fer fa 3 anys. I per altra banda, doncs, també s'estan fent actuacions més puntuals per millorar en punts concrets. I jo vull pensar, i crec que és així, que les altes temperatures d'aquest estiu, que ha durat fins fa 4 dies, doncs no han permès que la gespa es regeneri en les àrees que s'han treballat, com amb d'altres.
Doncs això, parlant Bruno Valla de la gespa, insistim que a partir de 7:45 abordarem tota aquesta qüestió i podrem veure les declaracions amb imatges al canal de Twitch. Simplement un apunt més, Adri, perquè doncs, no sé si us vau arribar a fixar que en el partit d'ahir a l'estadi de la Nova Creu Alta ja hi ha aquestes enganxines publicitàries de Visit Sabadell, que és l'acord de patrocini pel qual, doncs, teòricament, doncs, l'Ajuntament de Sabadell destinarà una quantitat econòmica al Centre d'Esport Sabadell per lluir aquesta marca de la ciutat. Hem parlat amb el Bruno Vall en petit comitè de si realment, doncs, està prevista aviat una presentació. L'acord està tancat. L'acord està absolutament tancat, simplement, doncs, a l'espera de signatura i el que passa en aquests casos. Burocràcia quan ha de passar per el consistori, per la casa gran, que les coses, doncs, van més lentes.
Doncs queda dit, Visit Sabadell, que ja sortia als plafons de la sala de premsa Miguel Quereda i, per exemple, darrere de Gabri García, quan va comparèixer per valorar l'1-0 contra el Calahorra. T'escoltem i et veiem després, si vols ballar tu mateix amb les faques, etc. Pau Vituri, fins ara.
Vaig assajar.
A 7:58, al tribunal preferent, al Twitch de la casa. Sergi Garcés, a tu no t'acomiado encara, res, un minutet molt ràpid, perquè crec que haurem d'estar pendents, si no aquesta setmana pràcticament al caure, de notícies que afecten a jugadors, no sé si dir de l'Obrador Arlequinat, o com a mínim que han acabat de formar-se al Centre d'Esports.
Sí, jugadors que com a mínim en el pitjor dels casos, o en els que menys temps hagin passat, han passat pel filial del conjunt Arlequinat, ja sigui el filial o el juvenil, per posar algun matís, però algun d'ells amb força temporades ja a les seves esquenes. Estem parlant de tres noms propis, sobretot, que s'haurien de confirmar al llarg, com dius, d'aquesta setmana de la propera, com a molt trigar, que són tres jugadors, Marc Vargas, Jaume Pinyol i Pere Belmonte Piti, el fill de Pere Belmonte també, que tots tres seran renovats amb el club i a partir d'aquí, doncs, s'estudiarà en cada cas el seu futur més immediat, ja sigui, com és el cas de Vargas o de Pinyol, més en dinàmica del primer equip. En el cas de Pere Belmonte, doncs, de moment, en aquest trasbals passant pel filial i a l'espera del que pugui deparar, doncs, l'estiu que ve i la propera temporada. Però tots tres estarien a punt de renovar o de tancar les seves renovacions, insistim, Marc Vargas, Jaume Pinyol i Pere Belmonte Piti.
Doncs estarem atents a aquestes notícies de despatxos. L'activitat no s'atura, tot i estar ja el mercat tancat, també pendents de la tornada a la feina demà a Olímpia, com comentàvem, durant un parell de setmanes. No es trepitja la nova Creu Alta, a veure si d'una vegada per totes millorem una miqueta la catifa, que no ho és, ni molt menys, de l'estadi creualtenc, aprofitant que dissabte a les 6 visitarem les Gaunes a la capital de La Rioja, a Logroño. Ens espera un bon viatge, Sergi?
No és dolent del tot.
Tens ja alguna referència?
Anem en el dia, t'aviso. No pensis passar moltes hores, perquè anem i tornem en el dia. Visita ràpida, al metge.
Amb un parell d'horetes al carrer Laurel.
En fem suficient.
Perfecte. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
2 minuts i mig i 2:15, després de la publicitat, entre altres coses, tenim per aquí el Sergi Parc parlant de l'inici, molt bon inici de temporada, de l'OAR Gràcia Femení.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Informació.
I també una mica com el Virolet, són dues de les obres grans de Sabadell que tenim prioritzades en aquest pla d'encàrrec i actuacions.
L'anàlisi de l'actualitat.
A veure, jo penso que això es produirà durant 2 trimestres amb recessió.
Les notícies d'última hora.
Doncs a hores d'ara tenim afectacions generalitzades a totes les línies de Rodalies que poden superar els 30 minuts.
Tot això i molt més ho trobareu de dilluns a divendres a partir de les 2 al Notícies Migdia.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell. El teu taxi de referència a Sabadell.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Arrenquem amb el bloc poliesportiu, amb en Bol i amb els dos sèniors de l'OAR Gràcia Sabadell. Primer, el femení, que ha començat amb força, guanyant les dues primeres jornades de plata, per tant, 4 punts de 4 possibles per les verdiblanques. Hola, Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
Només 3 equips, de fet, del grup C de plata ho han aconseguit, entre ells, i trobem també a l'equip graciant.
Sí, després de tombar el Levante Marni a casa per 30-26, i a més, en una actuació molt sòlida, molt més que la de la setmana passada. Recorda, Adri, que l'OAR va guanyar l'estrena a Sant Joan d'Espí, però havent de remuntar 7 gols. Quan es va posar 7-1, es va deixar igualar i al final, per sort, sí que es va poder endur l'enfrontament. Aquí, contra les valencianes, la cosa va ser molt diferent. Domini en el marcador de les gracienques de principi a fi, amb distàncies entre ajustades i mitjanes, i contra un equip que, a més, havia guanyat clarament contra l'Amposta en l'estrena i venia amb aquesta confiança. Carol Carmona, l'entrenadora, es felicita per aquesta arrencada de competició.
La veritat és que volem estar dalt, volem millorar la posició de la temporada anterior, i això passa per guanyar cada partit. Per tant, hem començat la Lliga molt bé, era l'objectiu. La setmana passada un desplaçament difícil i vam acabar amb els 2 punts. Avui, jugant a casa, sabent que sempre dels partits a casa ens hem de treure els 2 punts com sigui i hem de ser molt fortes, i així ho hem demostrat. Els equips que venen són tots molt bons, s'han reforçat i haurem de patir, però tenim bon equip per guanyar.
I un partit que es va jugar al final al ritme de Jana Sobrepera i Maria Molló, entre les dues jugadores procedents del Granollers d'aquest passat estiu, van ficar, Adri, més de la meitat dels gols de l'OAR Gràcia, 19.
Tu hi vas ser, t'agrada el paper de les noves incorporacions de Gràcia?
No, sí, sobretot elles dues. La veritat és que Jana Sobrepera, amb la seva presència, a més, resolent contraatacs amb una tranquil·litat espectacular, i després Maria Molló, la primera part molt encertada, la segona també marcant gols, però la veritat és que bona pinta tenen molts dels fitxatges d'aquest OAR Gràcia, i entre els dos fitxatges més destacats, doncs, tant la Jana Sobrepera com la Maria Molló.
I aprofitant que teníem el Sergi Parc allà en el nou parquet, en el renovat parquet del carrer Bocatxa, del pavelló municipal de Gràcia, precisament va poder parlar amb una d'elles, amb la Maria Molló, un dels fitxatges de l'OAR aquest estiu, que va deixar aquestes sensacions que comentava el Sergi Parc.
Maria Molló, enhorabona per la victòria.
Moltíssimes gràcies.
Bon estrena a casa, no? La veritat és que la setmana passada és veritat que vau aconseguir el triomf a Sant Joan d'Espí, i a més, amb aquesta part de mèrit d'haver de remuntar 7 gols, però no sé si us va deixar una mica un regust d'amarg allò
Ja us sortir una mica malament, després veu agafar aquell avantatge, us van empatar, i avui ha sigut una victòria potser una mica més sòlida, no?
Sí, exacte. L'altre dia a Sant Joan Despí potser anàvem un pèl refiades, ja que portàvem molts dies entrenant i molts partits, i potser anàvem amb la mentalitat de partit amistós, i això és el que vam poder revertir, però sí que és veritat que vam marxar una mica al gust amarg, i bé, avui crec que hem començat molt fortes, i amb la mentalitat que havíem de començar molt fortes a casa.
I aquest Levante, clar, és que al final passa una mica el mateix amb tots els equips, que veurem on s'acaben situant, no?, a mesura que vagin avançant la jornada. Després, és veritat que elles van començar molt bé i venien aquí amb aquesta confiança, no?, d'haver aconseguit una victòria molt clara a casa. Des del principi crec que els heu deixat allò clar, que vosaltres voleu retenir el màxim de punts possibles aquí al carrer Bocaccio.
Sí, exacte. Bé, parlant de l'altre equip, del Levante, és un equip diferent al de l'any passat. Llavors, elles crec que anaven també amb un punt molt més fort que l'any passat i han volgut imposar el seu joc, però crec que la velocitat ha sigut un detonant nostre que ha marcat molt la diferència.
Entre tu i la Jana, déu-n'hi-do els gols que us heu cuinat. Ara acabarem de mirar les estadístiques, però pràcticament una vintena de gols entre les dues. Dos fitxatges, no sé si importants, no sé si sense aquest pes de la responsabilitat també, de dir, ostres, tu ara has tornat aquí, com comentaves ara, han passat uns 5 anys, no?, des del teu pas per l'OAR, que havies marxat doncs, al Granollers, a la Roca, i que ara tornes aquí, clar, amb molta més maduresa, i no sé si amb les ganes aquestes també de demostrar doncs, tot l'envol que tens a dins amb el primer equip.
Sí, exacte, jo vinc aquí superil·lusionada. La veritat és que tant la Jana com jo podem aportar aquest punt que ens coneixem de l'any passat a Granollers i potser una mica més de maduresa. Al final, també l'experiència de jugar fora i també amb altres equips et dona aquest plus que potser a les altres jugadores els hi falta, però bueno, la veritat és que hem estat molt bé i la Jana i jo estem molt contentes d'estar aquí, a més del projecte esportiu, també el projecte bueno, l'amistat i tot el que ens tira més.
Clar, és que al final, també, en altres circumstàncies, potser et preguntaria què tal el procés d'adaptació amb el nou equip, perquè és un dels molts fitxatges d'aquest OAR Gràcia, però, clar, tornes aquí, que ja havies estat, vens amb la Jana, la teva germana, que també està a la primera plantilla, vull dir, al final jo crec que el procés d'adaptació aquí ha sigut molt més fàcil que en altres situacions, no?
Sí, correcte, al final les conec a totes des de que vaig començar a cadet i ha sigut molt fàcil el procés d'adaptació, a part que és un equip molt maco i hi ha molt bona cohesió, i això al final crec que la pista s'acaba notant moltíssim.
L'última, Maria. Com he dit abans, al final haurem d'esperar unes setmanes per veure on està cada equip a la classificació, eh? Però vosaltres teniu aquella il·lusió de dir a veure si podem estar a la zona alta, per què no lluitar per coses boniques, per això, fites ambicioses?
Jo crec que al final comencem amb un objectiu, és estar entre les primeres per poder anar a fases. Al final, quan tu acabes jugant amb un objectiu que el tens a dalt al cap, és molt diferent. Els entrenos, tota la mecànica dels partits i tal, s'enfoca també al que pugui venir de fases, i res, és molt important marcar aquest objectiu. En aquest cas, sí, el nostre és acabar primeres o segones, a taula, a dalt.
Ho signem, ja t'ho dic. Maria, gràcies.
Moltes gràcies. Merci.
Fue igualado al final, porque la primera parte perdíamos de 8, en la segunda parte en un momento estábamos también de 6, de 7, y como ya es parte de nuestro ADN, competimos los partidos hasta el final y llegamos a falta de 5 minutos con el partido igualado, creo que en 29, y los últimos 5 minutos los gestionaron mejor ellos que nosotros.
El resum de la Salle Montcada 33, OAR Gràcia masculí 31 de la primera nacional a càrrec del Tonchi Vázquez, el màxim anotador gracienc amb 8 dianes empatat amb el Guillem Correró en el partit d'aquesta setmana. Si dèiem que l'OAR femení és, juntament amb Mislata i Alicante, els únics que ho han sumat tot de moment a plata, l'equip de Cesc Borrell va fer el més difícil, la primera nacional masculina, igualar un partit que tenia molt coll amunt Sergi Parc, però no va poder després rematar la feina amb aquesta remuntada.
Sí, diu el mateix Tonchi, que en bona mesura no van poder fer pel desgast acumulat que portaven havent de remar contracorrent tot el partit, i per l'argentí la clau de la derrota va ser la defensa.
Tuvimos problemas a mi criterio defensivos durante todo el partido y es una de las virtudes nuestras, es defender y correr, y al hecho de no poder defender y recuperar algunas pelotas nos costaba la hora de poder concretar situaciones de contraataque o de contragol rápido.
El primer partit sí que l'havia guanyat el Gràcia, va ser el carrer Bocaccio contra el Bordils la setmana passada, i ara aquesta derrota al Miquel Poblet. I per davant una segona sortida seguida aquesta setmana, una pista molt difícil, la del Granollers B, i un calendari que farà pujada contra algun dels candidats a fer fases a priori. Atenció amb això, Adri, perquè Tonchi Vázquez fa una reflexió força interessant. Posats a perdre un partit, diu que millor fer-ho ara i contra un perfil d'equip com la Salle i no més endavant o contra algun rival directe de la part alta.
El hecho de perder en la segunda fecha también nos da un golpe de realidad de saber que todos los partidos van a ser competitivos, que todo el mundo va a venir a ganarnos, y prefiero perder esta segunda fecha y que sirva para que el grupo se fortalezca, que perder quizás en alguna fecha más importante con algún equipo que considero que va a ser de los de arriba, porque considero que Moncada perderá algún otro tipo de partido y prefiero ganar con los que van a quedar arriba y haber perdido con ellos en esta fecha para que nos sirva a nosotros como un llamado de atención.
Però al final l'Oar Masculí ha trencat una ratxa victoriosa fora de casa. Els verdiblancs, Adri, no perdien en lliga regular com a visitants des del 30 d'octubre de l'any passat, és a dir, han passat 11 mesos des de llavors. I com a curiositat, la primera victòria d'aquesta gran dinàmica lluny de Gràcia va començar precisament a Montcada i Reixac. Per tant, allò que va començar la pista de la Salle ha acabat també en el mateix escenari, amb aquesta desfeta per 2 gols de diferència.
Gràcies, Sergi Parc. Fins ara.
Adéu, Adri.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Avui acabem el programa dins de l'aigua. Comencem amb un parell de noms propis en majúscules. Gerard Gil i Pep Bonet, que han guanyat la medalla de plata a l'Europeu Júnior de waterpolo disputat fins ahir a Podgorica. La selecció espanyola, amb la presència dels dos internacionals de l'Astralpool Natació Sabadell, va perdre ahir la final davant de Sèrbia. Els de Xus Martín van caure per un gol només, per un ajustat 9-8. Gil va igualar el partit a 5:47 del final, però va acabar decidint un gol del serbi Martinovic a falta de 2 minuts. L'autor del momentani 8-8 recorda que l'objectiu no era ni molt menys arribar a aquesta final.
La valoració del campionat és molt positiva, ja que vam arribar aquí a Montenegro amb unes expectatives que la veritat que no, ningú s'esperava arribar a la final, però hem anat millorant partit a partit, hem sabut jugar en equip i gràcies a això ens hem pogut plantar a unes finals d'un campionat d'Europa que no passa cada dia.
Gil també ha destacat la duresa de la final plantejada pels serbis i afirma que no caldrà que passin molts dies perquè la plata d'ahir tingui un bon regust.
Molt contents per la plata, perquè al final doncs perds una final però t'emportes una plata europea que no passa cada dia i l'acabes valorant més al llarg del temps, però estem contents.
I és que, tot i la desfeta, és el tercer èxit de l'estiu per bona part d'aquesta generació després dels bronzes, el Mundial Juvenil i els Jocs Mediterranis d'Oran. I en natació, Carles Coll i Sergio De Celis representaran el club al Mundial de Piscina de 25 metres entre els dies 13 i 18 de desembre. Serà a Austràlia, a Melbourne. El primer ho farà als 200 estils, mentre que el segon formarà part del relleu 4% estils i del 4% lliures, amb el qual tots dos van fregar la medalla a l'Europa Europeu de Roma de fa 5 setmanes. Tant Coll com De Celis també van ser seleccionats a l'estiu pel Mundial de Budapest de piscina llarga. Òrbita del Club Natació Sabadell des de divendres que els precandidats a les eleccions de l'entitat ja poden recollir les signatures, les firmes per passar el tall i poder presentar oficialment la candidatura, treure-li el pre al davant de la paraula precandidats, que és el que són encara ara mateix. I va ser el mateix divendres quan el president de l'últim mandat, el guanyador de les últimes eleccions, Claudi Martí, va fer el primer acte per detallar el seu programa. Va ser a la sala Picasso de l'Hotel Verdi, que es va omplir de gom a gom per escoltar Martí reivindica la gestió que han fet durant la pandèmia i per conèixer els projectes de futur.
Jo no em veig com a favorit de res, jo em veig com una persona que ha treballat pel club durant aquests anys i vol seguir treballant durant els propers anys. Jo em sento com una persona capacitada per tirar endavant aquest projecte, una persona amb un equip que representa per mi molt, perquè sense ell no podria fer res del que faig, i una persona que s'hi tornarà a deixar la pell pel club si el soci i la sòcia decideixen que és la persona que ha de dirigir l'entitat els propers 6 anys.
La millora de les instal·lacions és un dels principals punts del seu programa i Martí té clar que el centre de Gran Via no només ha de continuar obert, sinó que s'hi ha de desenvolupar un projecte estratègic de millora. La recuperació i millora dels serveis, apostar per la sostenibilitat energètica o potenciar el Pla Pedrera són els altres eixos programàtics presentats en els últims dies. D'altra banda, Martí va preferir mantenir-se al marge de qualsevol de les polèmiques que han anat sorgint en els últims dies, com per exemple la de la foto conjunta junta dels altres precandidats.
Jo no considero que sigui tots contra el Claudi, no. Si fos així, seria que ells volen anar tots contra el Claudi. El Claudi no vol que tothom vagi contra ell. Jo no vaig contra ningú. Jo vaig a favor del club, jo vaig a favor dels socis i les sòcies, jo defenso el meu projecte, jo crec que cada un dels precandidats ha de defensar el seu. Si algun o alguns es volen ajuntar, ho poden fer-ho de la manera més lícita. Jo no vaig contra ningú. Jo vaig a favor del club, amb un projecte crec que sòlid, amb un projecte que jo el vull tirar endavant perquè crec que és un projecte, com diria, guanyador i que el club es mereix. Jo no vaig contra ningú, ni penso que tothom vulgui anar contra el Claudi.
En els pròxims dies, i com hem anat fent amb la resta de precandidats, Martí, l'actual president, abans que comencés aquest procés electoral, passarà per l'Hotel Suís per parlar també amb més profunditat sobre la seva candidatura. I per rematar l'Hotel Suís d'aquest 26 de setembre del 2022, cop d'ull ràpid a la pissarra del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell per saber què tenim en previsió de cara al programa de demà, per exemple, amb la porteria arlequinada. No diré a debat perquè prou n'hem parlat ja de com ha anat rotant Gabri Garcia als minuts entre Víctor Vidal i Sergi Puig, però sí que escoltarem el segon després de deixar per segona vegada consecutiva la porteria a zero a la nova Creu Alta. Estrenarem nova secció arlequinada, ben atents demà amb el Sergi Parc i la nova secció que tindrem aquí a l'Hotel Suís, i a més de tot això parlarem de la primera jornada de la Lliga Nacional Juvenil amb un empat i una victòria pels equips de la ciutat, la segona catalana de futbol territorial masculí, parlarem també de la segona B de futbol sala, tot això, entre altres qüestions. I si el que voleu és recuperar el programa d'avui, si us heu perdut alguna part o voleu tornar a escoltar alguns dels fragments, a radiosabadell.fm, al nostre podcast, o a través de les xarxes socials, el trobareu d'aquí a uns minuts. Una abraçada des de l'altra banda del vidre del Toni González, que ha estat a les vies de so. Us deixo en bones mans al Departament d'Informatius, encapçalat per la Núria García, i el Notícies Migdia. Que vagi bé la setmana. Bon dilluns. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.